I anem a viatjar per a començar a Albocàsser, perquè durant aquest cap de setmana, concretament ja aquesta vesprada i també en tot el dia, tenen acte especial, acte que a més celebra el seu, la seva 25a edició. Parlem de la dictada occitana, sí, esa llengua d'oc que molta gent no me recordareu de l'institut, doncs està més que viva i també està més que viva així a les comarques, en este cas del Maestrat. I justament per a veure el que estan preparant i de què tractarà aquesta dictada i què més coses van a fer, a part d'aquesta dictada occitana, tenim a te costar el telèfon des de l'organització a Santi Mas. Santi, molt bon dia.
Bon dia.
Com diem, avui ja arriba esta 25a edició de la dictada occitana. Conta'ns, perquè 25 anys és una data especial per a celebrar-lo. Com va començar aquesta dictada d'un idioma com és la llengua d'oc, com és l'occitana, que pareix a molts que mos sona un poquet estrany?
Bueno, bon dia a tots, com us he dit. Són 25 anys que es fa la dictada occitana i en el municipi d'Albocàsser serà la sisena o setena edició. Estic fent memòria i no recordo si és la sisena o la setena. Han tingut el Covid pel mig, s'han suspès dues edicions, però bé, més o menys estarà per ahir. Vaig a definir-te un poc, o contar-te un poc, què és la dictada occitana que celebrem. En primer lloc, la dictada occitana és una jornada cultural, històrica. Té com a acte principal un dictat en occità, però en general podríem dir que és un homenatge de l'Associació Cultural Oc València i l'Associació Cultural Astegado d'Albocàsser, fent a tota aquella gent, a totes aquelles migracions que, diguem, a partir del segle IX, segle X, baixen des de territoris del sud de França cap a uns nous territoris que els regnes cristians estan conquerint en la península ibèrica i sobretot en el llevant de la península ibèrica els moros, a dir-ho d'una manera clara. Una gent se va instal·lant en aquests territoris nostres i ens deixen un legat en forma de llengua, en forma de gastronomia, en forma de música, etcètera, etcètera, etcètera. De tot això, aquestes dues associacions fem una festa que anomenem Dictada Occitana.
I una festa que, com diem, començarà esta vesprada, començarà Albocàsser i ho farà, bueno, aneu a tindre diversos espais on aneu a revisar els actes, però especialment destacat és que aneu a aprofitar quasi totes les ermites de la localitat o algunes de les principals per a mostrar això, aquests actes culturals relacionats i vinculats a aquesta dictada occitana.
Efectivament, comencem avui en l'ermita de Sant Joan, en la presentació institucional de la jornada. S'entrega el Premi Bons Homes, que és un guardó que otorga l'Associació Oc València. En aquest cas és als investigadors de la Jaume I, Joaquim Aparici Martí i Manuel Rosas Artola, sobre uns treballs relacionats amb l'ús de la rajola, la influència, podríem dir, aragonesa o occitana en l'ús de la rajola i en l'arquitectura de les cases de Castelló de la Plana. Després n'hi ha un tas de cocs i acabem la jornada en una interessant visita a Sant Joan de Nepopucé, a l'ermita de Sant Joan de Nepopucé. Mirarem cara occitana i intentarem veure aquells estrels que fa 7 o 8 segles, a dir-ho d'alguna manera, també miraven tots aquells migrants que, com he dit abans, per diferents raons van baixar dels territoris de sud de França, Occitània, Aquitània, Gascunya o Provença, cap als nous territoris que s'estan conquerint en la península ibèrica o en el llevant de la península ibèrica, els aragonesos i catalans, i més endavant el rei Jaume I, i s'aniran instal·lant en aquestes terres. I aquests estrels que veurem esta nit són els mateixos que d'alguna manera ven aquests viatgers.
I serà, sens dubte, una de les qüestions o un dels punts, diguem, més xulos de veure o d'intentar explicar, perquè relacionar la història amb l'astronomia, que sempre pareix que és una cosa més moderna, però que sempre l'han tingut molt en compte des de temps immemorials. I arribarem al dissabte, on també ja aprofiteu un altre dels ermitoris espectaculars d'Albocàsser, com és el de Sant Pau, on tindreu aquesta dictada occitana a les 12 del migdia. No sé quanta gent s'ha apuntat este any, si heu notat augment, si està mantenint la xifra.
Sí, la veritat és que cada any la gent té més interès en conèixer aquestes històries que nosaltres diem que estan per contar, no? Perquè és una història un poc desconeguda. Cada any estem sobre la quarantena d'inscrits i aquest any estarem també per ahir. El dissabte és el dia principal, es fa el dictat en occità i acompanyem la jornada en un debat entre on se tractarà diferents postures relacionades en l'origen del nostre valencià. Una postura pot ser un poc més catalanista, l'altra més valencianista, i sempre buscant la concòrdia i l'acord, no? I el bon rotllo, dirigit per, o serà un debat entre Josep Carles Lainés i Paco Tarazona. I en acabant este debat, fem el dictat, i acabarem esta jornada del matí en una altra conferència occitània a Castelló, dirigida per Josep Saborit. Al final de la jornada cantem l'Himne Nacional Occità, que és un moment molt, molt bonic, i fem un dinar. En aquest cas sempre li donem un toc també occità, és un germanament gastronòmic perquè són uns sabors que tampoc en són estranys, no? En són aliers. També aquella gent que van vindre també ens van deixar una gastronomia, en aquest cas en el restaurant La Perdigana, degustarem una cassola occitana i vora a les 4 amb balls occitans. En este any ens visita el grup Sweet Sant Pau.
No sé si aquella gent que li puga prendre interès de veure en què consisteix la secta editada o veure les conferències, inclús participar en el dinar, pot apuntar-se, pot visitar algun dels punts en l'ermita o el propi restaurant per a formar part també d'aquesta família occitana?
Són dos dies d'activitats obertes a tots aquells que ens vulguin visitar i que vulguin conèixer una part desconeguda de la nostra història. De la història d'estos territoris de l'antiga Corona d'Aragó, però també la història de part d'Europa, perquè una part important d'aquestes històries és el tema dels càtars, una heretgia de la Iglesia que comença en el segle VIII, el segle IX en centre Europa i que se va desplaçant fins a Occident. I aquesta gent agarraran tant de poder que en un moment donat, i degut als pactes polítics que fan els senyors feudals, l'Església Catòlica es fica una diana en l'esquena, i quan l'Església Catòlica es fica una diana en l'esquena, i més en aquestes edats mitges, tenen que fugir i el catarisme se convertirà en un dels primers èxodes religiosos de la història d'Europa. Vull dir que sí, n'hi ha per a tots. Per a la gent que vulgui saber de llengua, d'història, de gastronomia, la gent que li agrada el folclore més trobadorès. És una jornada molt completa i oberta a tot el món.
Doncs oberta també aquesta invitació, per cert, ja per acabar, i si no, una cosa més, una pregunta més, diguem, referida al dictat. Però és que no tenim tanta constància o tanta experiència de parlar en la llengua d'oc, n'hi ha moltes trampes en fonemes, en paraules, en qüestions pues, que en el dictat pot portar problemes. No,
jo tinc que dir que molta gent que formem este grup, n'hi ha historiadors, n'hi ha filòlegs, hi ha gent que estem vinculats als moviments culturals de la comarca. Això ha tingut que vindre, fer el dictat, escoltar els filòlegs que el dirigeixen, en aquest cas és Roger Mira. No hem pogut tindre a Lluís Forner, Forner del Sifoner, doctor en filologia catalana i gran expert en la llengua occitana a Espanya, però bueno, tenim a Roger, company de l'Associació València, que dirigirà el dictat. És molt divertit, és fàcil són paraules molt semblants a les nostres, perquè no poder dir que és una llengua germana al nostre valencià, no és la mateixa, però bueno, això ho han de dir els filòlegs. No és complicat i sempre la gent que guanya el dictat, que se li dona un diploma, és gent que tampoc té formació en filologia. Vull dir, pot participar qualsevol persona, no sentiran aquestes paraules i aquesta llengua com si fos algo aliè, al contrari, és algo molt, molt proper i et fa veure que pot ser la nostra història no està tan desvinculada com a la història d'aquella gent que va vindre del sud de França. I, bueno, tot fa dictada.
Doncs tot fa dictada i també esperem que tota la gent que vulga i que estigui interessada, com dies, en la història, també en temes gramàtics, en temes de filologia, inclús en l'astronomia, que pot apropar-se este divendres i dissabte ahí al Bocàsser a esta 25a edició de la dictada occitana. Santi Mas, des de l'organització, gràcies per atendre i per explicar-nos un poquet més sobre aquesta dictada i que vagi molt bé aquestes bodes de plata, que se diuen bodes d'argent, d'aquesta dictada occitana, en aquest cas seria la 6a o 7a edició ahí a la localitat del Maestrat.
Moltíssimes gràcies a vosaltres per interessar-vos per aquests temes i us convidem, bueno, des d'ací convidem a tota la gent a participar. Moltes gràcies.
I tras el Bocàsser, nos vamos al port.
Sento com les coses que faig s'esborren a l'aire, marxen d'on soc, no tenen sentit ni per què ni
Y es que esta semana se ha presentado la nueva propuesta cultural y turística para animar a la ciudadanía a que se acerque a la zona lúdica del puerto. Para ello, este mes de febrero se inicia este ciclo que presentó de esta manera el presidente de la autoridad portuaria, Rafa Simó.
Esta iniciativa lo que busca es, ya en su propio logotipo, iluminar la zona pública de Port Castelló para atraer personas desde tierra firme hacia la fachada marítima. Y es por eso que nuestro logo es lo que es y simula un faro, la luz de un faro. Hoy les presentamos al Port. Es un proyecto que, como les he dicho, tenía en mente desde el primer momento que llegué a la presidencia de la autoridad portuaria, pero que hemos ido cocinando a fuego lento, como se consiguen las cosas. Yo creo que a fuego lento siempre salen un poco mejor. Al Port es mucho más que una marca de entretenimiento en paralelo a la marca de negocio de Port Castelló, ya que evoca una acción, una atracción al puerto, un movimiento y una frase tan común en el día a día de los y las castellonenses que ahora queremos que sea mucho más recurrente, porque al Port no solo hace referencia a un espacio, aunque también se trata de poner en valor este espacio.
Un Simo que destacó además que el objetivo es acabar de romper esa barrera mural que parece aún limitar las instalaciones de Port Castelló del resto de la capital.
Damos un paso más para alejarnos de esa idea de que el puerto no es un lugar de aislamiento, sino que se trata de un espacio de complicidad y de integración con toda nuestra sociedad. Hace años que se derribó el muro visible que se separaba el puerto de la ciudad, pero el muro invisible, en cierta manera, aún está presente, sobre todo fuera de la temporada estival. Está costando algo más de tumbar ese muro. Acciones como Escala Castelló, acciones, proyectos como Alport, creemos que es el camino que van a hacer posible que ese muro invisible, que ese muro mental vaya cayendo.
Para ello, se ha dotado este Alport de una programación extensa e interesante, como nos explica el propio presidente de la autoridad portuaria.
Empezamos a principios de febrero. Empezamos el 3 de febrero y hemos empezado Alport con cuatro iniciativas, cuatro moldes, que van a hacer, como les decía antes, que cada semana pase algo, porque uno de los objetivos es que la ciudadanía llegue a interiorizar que cada sábado o cada primer jueves de mes o cada primer domingo de mes va a haber oferta de entretenimiento al Port, casi que siendo secundario quién va a actuar o qué espectáculo vamos a tener. El primer molde es la columna vertebral de al Port, son los concerts al Port. Es tan sencillo de explicar como fácil de disfrutar. Ciclo de conciertos cada sábado, a mediodía, al aire libre, gratuito, con dos actuaciones, una de un grupo de Castellón y otra de un grupo emergente nacional, en un espacio tan reconocible de nuestra fachada marítima como es al lado de nuestro faro. También en nuestra programación podrán ver que hemos encontrado la paridad de género y para nosotros eso también es muy importante. El segundo tipo de actuaciones son les Converse al Port, que darán el pistoletazo de salida el 3 de febrero. Y en este sentido quiero agradecer a Mariola Cubéis todo el trabajo que hace en este sentido. Después ella cerrará un poco esta presentación. Y todas las actuaciones, todos los moldes de al Port son importantes, pero yo creo que tal vez Converse al Port sea la guinda del pastel y dé ese salto de calidad. Es en un formato televisivo, se proponen charlas dirigidas a la sociedad civil, donde el talento de la persona o del grupo invitado es la seña de identidad de este apartado. Como les he dicho, empezaremos el 3 de febrero en la Sala Varadero, con la presentación de Manuela Cubéis, y empezamos con Julián López junto a Luis Prado, y después en marzo tendremos a Miquel López Iturraga, más conocido como el comidista. Como pueden ver, mucha calidad y mucho talento en Converses al Port. Para este tipo de eventos también quiero indicar una de las acciones cruzadas que antes les comentábamos. Hará falta entrada, esta será gratuita, pero para conseguir la entrada se tendrá que venir a los locales de la zona pública del puerto de Castellón para conseguir esas entradas. El de la tercer tipo de actuación, el tercer molde, es Art al Port. Y es que queremos crear un recorrido de arte urbano que vertebre toda la fachada marítima. Cada mes vendrá un artista de arte urbano para dar su visión del puerto, de la convivencia puerto-ciudad, o realmente, como me gusta a mí decir a los artistas, de lo que ellos quieran, y así darle vida a paredes, a persianas, a zonas a lo largo de toda la fachada marítima. Y el cuarto molde que hemos preparado para esta primera programación es Bandes al Port. Aprovechando toda la riqueza cultural que nos proporcionan las bandas de toda la provincia, queremos que éstas se acerquen a Port Castelló y sean un reclamo para cada primer domingo de mes, con un pasacalle y después con una actuación, y entenderán que empecemos con la banda de aquí del Grao, pero después se abrirá a bandas de toda la provincia.
Este Al Port nace con el apoyo de Ayuntamiento de Castelló, Diputación y Turismo Comunidad Valenciana. Justamente el secretario autonómico de Turismo, Francisco Lomer, también estuvo en esta presentación.
Hem de dependre d'esta malaïda pandèmia, no? este túnel tan llarguíssim que se'ns ha fet i se'ns fa etern, d'estes hores tan fosques, és que tots ens necessitem i que hem de desaprendre lo roïn i hem de, en aquest sentit, desmuntar o programar el final de les coses tòxiques, d'allò que no ens ajuda, d'allò que hem de desbloquejar per a desplegar el verdader potencial que tenim. I és veritat que s'han donat passes, no? Però aquesta crec que serà molt significativa i molt important per a desmuntar ja no la barrera que hem raonat moltes vegades, arquitectònica, sinó psicològica, per a abraçar el mar, no? La ciutat en el mar. I este contingut, este reclam, esta capacitat de fascinar, de seduir, que tindrà més que mai aquest espai, va en aquesta direcció. I al final també és una remuntada, no sols reputacional, sinó una remuntada emocional. La vacuna no és Pfizer ni Moderna, que per supost són, ni AstraZeneca, ni altres que hi ha en el món, ni les que vindran, i aquest gran escut, no?, de la ciència per a creuar esta tragèdia que hem viscut. La vacuna és la cultura, la vacuna és el turisme, la quarta, la quinta dosi, si voleu, però necessitem per a retrobar-nos. El món seria molt més avorrit sense la cultura, sense els festivals, sense la música, sense este port nou, no?, el port, que serà una senyal, no?, per a peregrinar i per a retrobar-nos en la felicitat.
De momento, la programación de febrero y marzo incluye los conciertos de bandas como Los Punsetes, El Petit de Caler y Lo Bigot, junto a provinciales como Valiente Bosque, Aina Palmer o Esther, las conferencias de Julián López y Miquel López Iturriaga, es decir, el comidista, también la actuación de la banda de Castelló. Por si acaso, para próximas fechas, y hay una persona que se ha ofrecido.
Sí, vosaltres ben permetreu, que molts de vosaltres sabeu també que el president de la Diputació va fent bolos per ahir de filòsofos i tal, pues ja, compta amb mi per aquests diàlegs. I com també sabeu que sóc alcalde d'un poble de la Serra d'Espadà que es diu Sueras i que té banda de música, pues si acaso també apunta'm ahir també a la banda de música del meu poble, perquè estàvem encantats d'estar així en vosaltres. Així que moltíssimes gràcies.
En efecto, el president de la Diputació, José Martí, sempre en totes. Y ahora toca, para acabar este Turiscope Castellón en Tin, pues hacer el repaso a la noticia y a la agenda, porque vamos a tener muchas opciones para este fin de semana. Por ejemplo, mañana en Onda, en el Museo del Taulé y Mano de Safón, hacen visita guiada bajo el título Historia y Tradición Cerámica. Tiene 2 horas de duración y un precio de 1 euro. Arranca a las 12 del mediodía. Es necesaria inscripción previa. Mañana también tenemos a las 11 en Segorbe la visita guiada gratuita Fuerte de la Estrella, con punto de encuentro en la Plaza de las Monjas. Para asistir será necesario reservar previamente en la Tourist Info. También supone esta visita el cierre, que es este fin de semana, de las décimas jornadas de la olla segorbina. I per al domingo tenem dues cites. Per un lado, la de la Fundació Caixa Castelló, que organitza la primera de les rutes guiades al barranc del Sorge en Ares del Maestrat. La salida serà just a l'entrada del barranco, en el CV15, i té un preu de 10 euros. El grup mínim per a poder realitzar-la són de 15 persones. I en Vila-real habrá visita guiada a la Basílica de San Pascual y al Museo del Poblet del Sant. Será el domingo a las 11:30, también gratuita. Hablamos de actualidad y es que la Asociación Rutas Culturales de España ha presentado en Fitur el proyecto Cruce de Caminos, una iniciativa que cuenta con 9 locales de todo el estado, entre las que se encuentra Morella. Morella participará en el Cruce de Caminos de Arte Rupestre Prehistórico y del Camino del Cid. Onda va a sumar un nuevo recurso turístico y cultural este verano con la apertura de la antigua prisión, datada del siglo XVI y ubicada en el enclave medieval de la Font de Dinstar, la restauración y musealización que se está llevando a cabo desde el ayuntamiento. En Montanejos, la oficina de turismo, recientemente galardonada con el distintivo Q de calidad, ha anunciado que abrirá ininterrumpidamente durante todo el invierno. Así estará abierta de lunes a viernes de 10 a 2 de la tarde y sábados, domingos y festivos de 10 a 1. A la espera de terminar las obras de reforma de las nuevas instalaciones en la avenida Fuente de Baños, Villa Purificación seguirá cogiendo esta turistinfo de momento. Y cerramos en Jérica, porque ya ha presentado la programación por el 400 aniversario de su Torre Mudéjar, con la que no hablamos hace unas semanas con Nieves Martínez. Arrancará oficialmente este 5 y 6 de febrero con Santa Águeda. Ese fin de semana la Asociación de Mujeres realizará una exposición en el antiguo casino con el tema de la Torre Mudéjar. También se expondrán los carteles que se presentaron al concurso de cartelería.